del control i fiscalització dels altres òrgans de govern. No sé si hi ha alguna paraula. No, eh? Si no em dieu alguna cosa. Molt bé, doncs anem ara sí al darrer punt de l'ordre del dia, que és el 38, amb l'apartat de precs i preguntes. Faig... per tal d'aclarir-nos bé, perquè si no, a vegades per aquí la pantalla no us veig, aniré demanant als regidors i regidores de l'oposició si tenen alguna pregunta per ordre alfabètic. Comencem pel senyor Sergio Blázquez. Senyor Blázquez.
Sí, bona tarda de nou. Si tinc una pregunta, si us plau. Sí, potser, senyora alcaldessa? Sí. Molt bé, gràcies. Sí, la pregunta que tinc va adreçada al senyor Querol i versa sobre les càmeres de vigilància compromeses per part de l'Ajuntament o de Seguretat cap a Valdoreix. Jo li vaig fer aquesta pregunta al mes de juliol i llavors em va semblar, per la seva resposta, que es col·locarien aquestes càmeres de videovigilància abans de finals d'any. No sent així, li agrairia, si us plau, que em pogués actualitzar la informació sobre aquest tema. Moltes gràcies.
Eric?
Perdó, Sergio, espera un moment. Un moment, Sergio, que la Mireia ha tingut un problema, un moment de connectivitat, un moment.
Vale, gràcies.
Ja està, senyor Blázquez, perdó, que no sé què m'ha passat. Sí. Val, digui.
Li torno a respondre a la pregunta, que és una pregunta que va adreçada al senyor Querol, i és sobre les càmeres de vigilància compromeses per a Valdoreix. Jo li vaig fer aquesta pregunta el passat mes de juliol i llavors ell, la resposta que em va donar, a mi em va donar la sensació de que quedava clar que aquestes càmeres es col·locarien abans de finals d'any. I ja estem a punt d'acabar aquest 2020 i com no estan instal·lades aquestes càmeres de vigilància, m'agradaria si em pogués actualitzar la informació sobre aquesta qüestió. Només tindria aquesta pregunta. Gràcies.
Molt bé, senyor Blázquez. Gràcies a vostè. Senyor Brugueroles.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. És una pregunta que adreço inicialment a vostè. Ara fa pocs dies el nostre ple municipal va acordar presentar les conclusions de la taula de tribut metropolità en forma de delegacions i propostes per al Consell Metropolità. Demà es porta a aprovació del Consell Metropolità l'aprovació definitiva de l'ordenança metropolitana que regula aquest tribut metropolità, on la proposta és desestimar aquestes delegacions presentades pel nostre Ajuntament. Els dos consellers de Junts per Sant Cugat, en Cristina Pereira i en Joan Puigdomènec, en coherència amb el que vàrem aprovar en aquest ple, votaran en contra d'aquesta aprovació. Volia demanar-li, volia preguntar-li quin serà, si no li sabreu, el sentit del seu vot i, en tot cas, animar-la que continuem insistint en que en aquest àmbit cal treballar molt i fer molta cosa i pressionar, fins i tot quan de vegades ens tensionem o diguem-ne, posem en qüestió el sentit cohesionat d'un grup metropolità en aquest cas. Moltes gràcies.
Molt bé, senyor Brugueroles. Té la paraula la senyora Casat.
Hola, bona tarda, moltes gràcies. Jo tinc dues preguntes. La primera la vaig comentar ja el ple passat i és saber si hi ha data prevista de la convocatòria de les subvencions pel suport de monitoratge a les escoles. I l'altra va dirigida a la regidora d'Igualtat, a la senyora Givert, que ara fa un any, al ple de desembre del 2019, vam aprovar una moció que parlava de les persones amb trastorn d'espectre autista referent a les esperes, i l'altre dia la comissió informativa ens va comentar que hi hauria algunes mesures referides a aquests infants pel que fa a les activitats de Nadal, però que faltava una coordinar-ho amb cultura. Demà comencen les activitats amb aquests infants, amb infants en general a Sant Cugat, i voldríem saber com s'ha tingut en compte aquests infants. Moltes gràcies.
Sí, senyora Casat, jo crec que vol dir...
Un moment, senyora Gibert, encara no he donat la paraula. Anem fent totes les preguntes.
No, per acabar d'aquí interlocutar, vull dir.
Sí, digue'm.
Parla la senyora Llistoi.
Ah, senyora Llistoi, perdó.
Sí, vale, vale.
D'acord. Molt bé, seguim. Senyor Ciprián.
Sí, hola, bona tarda, senyora alcaldessa. Jo tinc un parell de preguntes. Una és sobre el manteniment, imagino que per el senyor José. És un tema sobre... hi ha una plaga de coloms a la plaça del Coll. Fa un parell de setmanes hi havia una de rates i ara sembla ser que els veïns es les queixen d'aquesta plaga de coloms que doncs, no és un animal agradable en gran quantitat. No? Llavors, no sé si hi ha cap iniciativa per part del govern municipal per reduir aquesta plaga de coloms a la plaça del Coll i en moltes zones de la ciutat. I després hi ha una altra pregunta que no sé si és ben bé per el senyor Carol o per el senyor Pere Soler, que és el tema del celler cooperatiu. Els caps de setmana, i no només els caps de setmana, durant les festes, es practica botellot en aquella zona que està protegida. Crec que hi ha algunes càmeres per vigilar aquesta zona, però, de fet, es reuneixen molts joves en aquesta zona i després també deixen poc net aquest racó de la ciutat perquè doncs, no netegen i hi ha hagut problemes amb els veïns també que s'han queixat d'aquesta actitud no, dels joves i dels no tan joves. Voldria saber si tenen constància d'aquesta situació i si hi ha previst fer cap acció. Gràcies.
Gràcies, senyor Ciprián. Senyora Fernández, Núria Fernández.
Sí. Hola, bona tarda. Sí. Jo tinc una pregunta i un prec. La pregunta seria per la senyora Llistoi. Sant Cugat ha registrat des de principi d'aquest mes 3 noves defuncions més de Covid. En total portem unes 208 defuncions. El número d'hospitalitzacions també ha augmentat i a molts municipis de Catalunya s'estan fent cribatges massius a tota la població asimptomàtica i de forma gratuïta, com a Sabadell, a Granollers, al Papiol, etcètera. Ja sabem que els destriaments són competència del Departament de Salut, però com és que a Sant Cugat té un RT que ara mateix ha passat de 1,40 en el dia d'avui, el dijous passat era 0,77, és a dir, que s'ha duplicat, doncs com és que a Sant Cugat no s'està fent cap tipus d'aquest cribatge massiu? Això és una pregunta. En quant a un prec, és en referència al concert de Nadal per la gent gran. La greu situació de pandèmia que estem vivint ens està afectant a molts nivells i a molts sentits i tota precaució i mesures de prevenció és poca per fer-hi front i evitar el màxim de contagis. Per tant, entenem perfectament que el concert de Nadal de la gent gran d'any s'hagi hagut de suspendre i atès a les noves mesures dictades pel govern tampoc es pugui reprogramar ara mateix en una altra d'aquestes data de festivitat, d'aquestes festivitats, no? En una altra forma. Ara bé, tots tenim clar que tenir cura de nosaltres també és tenir cura de la nostra salut mental i psicològica. I que en això la sociabilització, que ara hem de restringir al màxim, és molt important. I això és especialment rellevant en el cas de les persones de més edat. Per tant, des del nostre grup plantegem al govern un prec. I és que aquest concert no es doni per suspès fins l'any que vinent, sinó que es doni per ajornat. I que quan les circumstàncies ho permetin, amb totes les mesures de prevenció que caiguin, aquest concert per la gent gran es pugui dur a terme a la nostra ciutat, aquí a Sant Cugat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Ara té la paraula la senyora Fernández Jordán.
Señora alcaldesa, buenas tardes de nuevo. Yo tengo una pregunta y es a propósito del paseo de Valdoreix. Se ha establecido por los vecinos, se nos ha comentado y la verdad es que es una realidad cuando se circula por allí que no se respeta el límite de velocidad de 30 kilómetros por hora y queríamos saber, de hecho, si se va hacia arriba el paseo termina en un centro de salud. Entonces queríamos saber si hay alguna acción concreta para intentar que las personas vayan en su vehículo más despacio por esa zona. Gracias.
Señora Fernández Jordán, no entes on ha dit, a quin carrer? Perdoni.
Valdoreix.
Ah, passeig Valdoreix, d'acord. Molt bé, gràcies. Senyora Fortuny.
Sí, en nom del meu grup volia fer un prec respecte a la representativitat institucional i al dret a la informació. Som 25 regidores i regidors, entre govern i oposició, tots formem part del consistori i tornem a apel·lar, perquè ja ho hem fet altres vegades, a la transparència, més el dret d'informació, més el dret de participació com a caràcters que som. Els hi posarem alguns exemples recents que fan que tornem a haver de tornar a fer aquest prec, no? A la informativa de drets socials, quan es va produir tot just sortir de la informativa de serveis socials i sense tenir informació prèvia, doncs ens trobem amb un acte sobre el Dia Internacional dels Drets Humans en el carrer, no? Un altre exemple és la convocatòria del Consorci de la Unió, un any i mig sense convocar, i llavors ho fan un dia per l'altre. També un exemple ha estat la poca participació que se'ns ha permès pel que fa a un pla tan important com és el Pla de Cultura Popular i Tradicional. Un altre exemple pot ser la troballa de quatre esquelets del segle XI i que no se n'informa doncs, a cap de les comissions ni directament al regidor doncs, responsable de cultura per part de Junts. No? I també posaríem exemples relacionats amb actes que recentment s'han dut a terme en relació a l'emprenedoria. El prec va vinculat a que puguem millorar, que puguin millorar, aquest govern pugui millorar amb aquest respecte institucional. Demanem que les comissions informatives s'incorpori un quadre informatiu sobre les activitats previstes a un mes vista. Entenem les restriccions de la Covid. No demanem aquest quadre a un mes vista per anar a tot arreu, sinó per estar informats, perquè nosaltres, la ciutadania, també ens pregunten. I, per tant, també pensem que amb el tema de la Covid estem parlant que, com a molt, doncs, hi puguin assistir també doncs, els dos portaveus de l'oposició o, en el seu defecte, a qui deleguem. No? Estem parlant de tenir informació i reclamem, en aquest cas, doncs, el dret a rebre informació puntual, veraç, en temps i forma, i traslladarem també doncs, aquest prec a la Comissió Informativa de Transparència. I l'altre tema que volia comentar és que, donat que ja ens trobem amb el gairebé el darrer, perquè sembla ser que hi haurà un altre ple, però abans de Nadal, doncs, el darrer ple d'aquest Ajuntament, doncs, en nom de Junts per Sant Cugat, doncs, desitjar un bon Nadal a les persones que segueixen avui el ple via telemàtica, també als mitjans de comunicació i, evidentment, a tots els regidors i regidores d'aquest consistori. Gràcies.
Molt bé, gràcies, senyora Fortuny. Bon Nadal també per vostè i el seu grup. Després, quan acabem el ple, de totes maneres, ens ho desitgem. Senyora Paraire. No hi ha preguntes, d'acord. Faig la llista, senyora Paraire, per això l'he dit. Senyor Puigdomènec.
Sí, voldria fer una pregunta i també un prec. Se'm sent? Sí, oi? Sí. La pregunta és el següent. Solucionat el tema de les tanques entre l'Escola Catalunya i el complex aquàtic de Mirassol, voldríem saber quin és el calendari d'execució que ve a continuació en l'execució d'aquest complex. El prec és el següent. Aquesta setmana ha sigut especialment prolífica en sinistres a la carretera de la Rabassada. És més, avui quan baixava precisament... quan baixava per atendre aquest ple, m'he trobat també fins i tot un altre incident. Doncs bé, aquests incidents són especialment importants, jo diria que fins i tot majoritaris, en el tram que queda dintre del nostre municipi. Llegim en la premsa que la Generalitat pensa instal·lar separadors en aquesta via. Aquest plenari ve remarcant la necessitat de centrar l'atenció en la seguretat d'aquesta carretera. Demanem a l'equip de govern que perseveri en insistir davant de la Generalitat en fer actuacions més importants en la senyalització de la calçada, tota ella equivocada en el tram de Sant Cugat, en el tractament de la connexió perillosa cap als barris de Sant Cugat, de Can Cortés i Les Planes, i, en general i en particular, en la seguretat de la carretera més perillosa de Catalunya. Tenim aquest dubtós privilegi de ser la carretera més perillosa de Catalunya. Doncs bé, voldríem sortir d'aquest rànquing.
Molt bé, senyor Puigdomènec. Queda dit, senyor Rovira? Sí? Endavant. No, no,
No el sentim, senyor Rovira. A veure.
M'escolta ara?
Ara se sent, sí.
Que no tinc preguntes, disculpi.
Ah, vale, d'acord. És que com que no el sentia no sabia el que em deia. D'acord, senyor Rovira. Senyor Salaric. Que pas, no els trobo, eh? Senyor Salaric? No el sentim, senyor Salaric. Està fent la pregunta? Senyor Salaric, no té el micro activat.
Ara sí? Disculpeu, eh? Bé, jo volia fer dos intervencions, una pregunta i un comentari, o crec que... La pregunta aniria a veure, ens arriben informacions del sector de bars i restaurants que tenen sol·licituds presentades de fa molts mesos per ampliar o adaptar les seves terrasses a les circumstàncies i que no han rebut resposta, ens diuen que no reben resposta. Creiem que aquest tema és prou urgent i els comentaris que ens arriben són de denúncia. Alguns ens parlen de poca sensibilitat, de l'Ajuntament, de lentitud, almenys en respondre, en el sentit que sigui. Ens podrien explicar una mica com està aquest tema? Jo no sé si és un tema de via pública o qui pertany, no? I l'altre comentari que voldria fer, que em permeteu que en aquest ple puguem fer-nos ressò de la gran pèrdua que significa en Josep Planarbona per la cultura, per l'art i pel disseny. Era una figura de primer ordre. En Josep Planarbona va obtenir nombrosos reconeixements a la seva feina, nacionals, internacionals, de tot tipus i molt importants. Amb en Josep, sempre que hi coincidies, era per aprendre. De fet, ell va aprendre dels mestres Artigas, Fàbregas, del seu pas per França i per molts països, que fan que la seva tornada a casa impulsés amb força la professió, fundant la DGFAT i fent de mestre de molts dels grans professionals del nostre país. Però som al ple de l'Ajuntament i voldria fer un reconeixement des de l'àmbit local. Era una persona disposada sempre a col·laborar. En Josep sempre hi era. En donen testimoni fa pocs dies al barri de la Floresta. Vam fer el Consell de Barri i en vam fer un merescut esment, el que naturalment ens hi vam sumar. I també col·laborant amb l'Escola d'Art i Disseny, amb altres entitats de la ciutat o amb qualsevol dels que ens hi teníem, el que ens hi teníem algun contacte. Tenia la lloable aptitud de compartir sempre el seu coneixement i la seva experiència. Conec si la ciutat li farà cap reconeixement especial. Personalment, desitjaria que així fos. Però valgui aquest esment que li faig per mostrar tot el nostre respecte. Una abraçada a la família. Josep, et trobarem a faltar. Gràcies.
Molt bé, senyor Salaric. I el senyor Vallès, per finalitzar.
Sí, com saben, l'Esbar Sant Cugat, una entitat que porta més de 40 anys d'història, ha fet públic avui mateix que haurà de tancar el seu local si l'Ajuntament de Sant Cugat doncs, no fa efectiu el conveni que té amb l'entitat d'Ensaire abans de que acabi aquest 2020. L'Ajuntament de Sant Cugat és coneixedor d'aquesta greu situació des de fa mesos. De fet, des de fa mesos l'Esbar no pot pagar el lloguer del local. Jo mateix hi vaig fer saber a la senyora Esther Madrona en comissió informativa de cultura. Voldrien saber quina és la resposta de l'Ajuntament, si farà efectiu el conveni abans d'acabar l'any o permetrà que l'Esbart tanqui les portes. Gràcies.
Molt bé. Abans de respondre aquestes preguntes en concret, tenim una pregunta pendent del ple anterior. El tinent d'alcaldia, el Francesc Duc, em sembla que va ser una pregunta del senyor Vallès, d'un carrer concret. Doncs, senyor Duc, li passo la paraula.
Sí, gràcies. Intentaré ser breu. En tot cas, la pregunta era sobre la seguretat i la situació de les obres de la esllavissada que va haver-hi en el talús de la línia de Renfe, de DIF, en el camí de Sant Cugat de Sabadell. En el seu moment, la mateixa setmana del ple, em sembla, vaig fer una breu resposta sobretot tractant el tema de seguretat, conforme m'havien donat directrius o indicacions de que la seguretat estava garantida. Però sí que tots aquests han passat coses i, per tant, us poso el dia ja que hi ha l'oportunitat. En tot cas, l'esllavissada aquesta, que ja sabeu que va ser de l'abril de l'any passat, d'aquest any, va afectar doncs, això, clarament tot el talús, part de la carretera, i una canonada d'aigües de Sabadell important, diguéssim, de 45 centímetres de diàmetre. Aleshores, a finals del mes de maig, Aigües de Sabadell ja va realitzar unes primeres obres per tal de protegir la canonada aquesta. Per tant, des d'aquell moment ja el tema de la canonada està garantit. i a partir del mes de juny es va emetre informe tècnic d'obres i projectes demanant a DIF que realitzés les reparacions oportunes, ja que es va considerar doncs, que la responsabilitat de la esllavissada era del manteniment de DIF. Val? El mateix finals de juliol, DIF va respondre considerant que no tenia responsabilitats i que per tant, era l'Ajuntament que havia de fer front a aquestes obres. Tot i així, des de l'Ajuntament es va fer un primer pas de contractar una empresa especialitzada, es van fer uns sondejos per mirar quin tipus de reparació calia fer i calia portar a terme, i es va encarregar un projecte executiu que es va compartir, de fet, amb ADIF per tal de coordinar les obres i que estiguessin al cas de les actuacions que es volien fer. En aquestes reunions, però, la veritat és que van anar molt bé i ADIF doncs, va assumir doncs, part de les obres, de tal manera doncs, que totes les obres referents al talús, pròpiament, les assumeix ADIF, que és un valor d'uns 189.000 euros aproximadament, i l'Ajuntament assumirà la part pròpiament del vial i del drenatge superficial valorat amb 48.000 euros més. Val? Per tant, una part molt important, finalment, doncs, ho pagarà a DIF, la responsable de Ferroviària. Per tant, en aquests moments, l'empresa ha presentat memòria tècnica valorada, s'han fet els informes corresponents i, de fet, a la Junta de demà, a la Junta de Govern, s'aprova ja doncs, la memòria valorada doncs, per tirar endavant aquestes obres de reparació que seran el primer trimestre del 2021 en simultaneïtat també amb les obres doncs, que ha assumit doncs, ADIF en aquest cas. Gràcies.
Molt bé. Gràcies, senyor Duc. Comencem a respondre a la primera pregunta a càrrec del senyor Blázquez, que pregunta sobre les càmeres aquestes de vigilància de Valldoreix. Senyor Carol.
En aquest cas, bueno, recordo el comentari que va fer...
Tens el micro... o si tens el micro.
Hola? Hola?
El micro, vaja. A veure?
Hola?
Ah, va, que ja tinc jo la cosa, és veritat. Va, el senyor Carol, perdó. Endavant.
Gràcies, alcaldessa. Doncs, aquesta pregunta va ser feta pel regidor Sergio Vázquez en el seu moment. I ahir vaig comentar que hi havia un pressupost en aquest 2020 per aquestes càmeres que són utilitzades per seguretat, per zona de baixes emissions i per mobilitat. Per tant, no és que diguéssim que s'instal·larien en aquest any, sinó que comptaven el pressupost d'aquest any. El que tinc entès, ja s'ha obert, s'està fent el procés del concurs per instal·lar aquestes, si no m'equivoco, tres càmeres. Però tenint en compte, per ser més curosos en el pas en el qual estiguem, jo el que comento és que la primera comissió informativa de seguretat en aquest cas portarem exactament la situació que està al concurs d'aquestes càmeres. Però, tal com dèiem, el concurs està iniciant i és en base al pressupost del 2020. Si es troba en el moment que el concurs hagi acabat.
Molt bé, senyor Carol, gràcies. Senyor Brugaroles, demà tinc Consell Metropolità i encara no he tingut la reunió amb el meu grup metropolità i, per tant, prendré la decisió, com sempre fem, amb el grup. Senyora Casat, el tema de les subvencions, senyora la regidora Gorina, un segon, Pilar.
A veure, és difícil dir una data amb exactitud. Nosaltres juguem amb uns marges. Avui ha acabat l'exposició pública de traspàs dels 480.000 euros de l'Ajuntament al Patronat Municipal d'Educació. Ara hem d'integrar-los al pressupost del Patronat Municipal d'Educació i després fer l'aprovació de bases, etc., els tràmits que corresponen. Pensem que a finals de febrer, març. Els ajuts tots van arribant, però tots tenen tràmits a seguir, per tant, no són immediats i així ho vam fer saber. He dit unes dates, però ja dic, quan s'acosti, li faré saber amb exactitud. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyora Gorina, l'altra pregunta de la senyora Casat era cap a la Gemma Aristoi sobre el tema de les activitats per nens amb autisme. Senyora Aristoi.
Sí, hola, bona tarda. El que nosaltres vam voler plantejar i hem estat treballant amb cultura justament en activitats el més inclusives possibles, no només pels nens amb TEA, sinó en persones on nens i nenes amb discapacitat. I vam explicar que vam incorporar mascaretes transparents per tots els monitors i monitores, que vam incorporar de nou el cinema per a tothom, que serà el diumenge 27 i el dia 3. Degut a totes les modificacions que s'han hagut de fer amb les activitats i per estalviar-nos el màxim aglomeracions, doncs s'ha incorporat la cita prèvia per fer entrega de cartes de participació en moltes de les activitats. Amb això creiem que l'accés i el temps d'espera per a aquests nens i nenes tant amb TEA com amb discapacitat es reduirà, però de totes maneres l'organització de totes les activitats està prevista perquè si arriba qualsevol nen o nena amb TEA, doncs tingui accés de forma ràpida i àgil, sempre i quan ho permeti l'aforament. Que s'ha mantingut un cert marge, però podria ser que en alguna franja horària doncs quedi completament ple i ens veuríem doncs amb la necessitat d'explicar que en aquell moment no hi podran accedir. Però veieu que la combinatòria de totes les condicions, no?, que tenim actualment complica una mica el tenir les portes obertes al 100%, tant com voldríem, però sí que tenim aquesta mirada per agilitzar al màxim aquest accés i evitar que hagin d'esperar. I hi ha un altre aspecte que hem incorporat també, és que és el subtítol i a tots els comunicats que fem a nivell d'Ajuntament i també senyalització perquè familiars i nois o noies amb TEA o amb discapacitat puguin ser conscients de quina és la manera d'accedir en els recintes o participar a les activitats. Crec que em sembla que té resposta, Sandra, si no és així.
Sí, moltes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies, senyora Aristoi. Sobre el tema del concert de la gent gran, senyora Gibert, no sé si vol dir alguna cosa a aquesta proposta que se li ha fet, que se'ns ha fet, vaja.
Del concert de la gent gran, no, pensarem i ja els hi respondrem. No, ara mateix no, ja ho pensarem.
Molt bé. Bé, jo sí que voldria dir que precisament aquest matí ja hem estat, senyora Gibert, que els hem fet mini concertets en aquelles llars i en aquells casals que han volgut, l'orquestra, diguéssim, petit. Avui havia un septet de vent, vull dir que sí que molt conscients de la necessitat també de fer alguna activitat i de la música, etc. I això s'ha fet en aquelles llars, en aquells casals que ho han volgut fer. La tinenta d'alcaldia els hi va proposar i els que han volgut fer ho han fet, sobretot els que han tingut un espai a l'aire lliure, perquè, clar, hi havia uns condicionants i s'ha fet en aquells espais, doncs, en aquells casals o en aquelles llars doncs, que tenen més espai per poder-ho fer. Senyora Gibert, em permeto explicar-ho, dic perquè potser això no estava, no havia quedat prou clar i crec que conscients precisament d'aquesta necessitat. Molt bé. La senyora Fernández Jordán ha fet un prec. Era un prec, no, senyora Fernández Jordán, el del passeig de Valldoreix?
Falta una altra pregunta de la Núria. Sí, ara tenim
dues preguntes. Sí, sí, perdó. La senyora Aristoi, li passo la paraula per tema cribratges. És veritat, perdó, m'ho he saltat.
Cap problema. Recordava que la tenia aquí notada, que el problema hagués respost, sinó al final. Sobre els cribatges, certament és una de les demandes que tenim segurament com a ciutadania. Ho hem anat traslladant al CatSalut, però com deia vostè mateixa, senyora Fernández, doncs és el CatSalut qui acaba decidint en quin moment es fa. De totes maneres, val la pena que recordem i que tinguem en compte que segueixen fent els cribatges cada 15 dies el personal de totes les residències de gent gran per garantir o evitar al màxim que hi ha aquesta entrada. Bueno, això és el que em diuen a mi. Això és el que m'expliquen.
No d'això. Si cas, després hi dono la paraula, però deixi acabar la regidora i així ens aclarim.
S'han fet cribatges també a tota la població que viu a residències universitàries en el moment que ha estat necessari perquè hi havia un nombre elevat de casos. S'ha fet testatge o cribatge massiu també a alguna de les escoles que presentava un nombre elevat de casos i, com saben, doncs, a cada moment que ha estat necessari, doncs, en casos d'escoles també han estat fent tots aquests cribatges i de forma setmanal hem tingut quins eren els casos que hi havia a cada escola, quins eren els grups confinats, etc. De totes maneres, certament, per ara no està contemplat que es facin cribatges massius aquí a la ciutat. Res més.
Jo també vull afegir que el Departament d'Educació començament al reinici, a l'inici del curs, després de la represa, després de les vacances de Nadal, també hi haurà cribatges massius a tot el personal docent i personal administratiu dels centres educatius. Vull dir que anirem fent cribatges més de caràcter sectorial. Vull dir alguna cosa, senyora Fernández?
Bueno, sí, que jo dèiem cribatges massius a tota la població. Estan parlant vostès de sectors en concret. Els sectors dels nens, els, ja sabem que els infants són asimptomàtics, però no són els principals, que els principals sector que porta el Covid en damunt, sinó que són sobretot cribatges per gent entre 30 i 50 anys, que són els més greus, els asimptomàtics, els que no estan a residències, els que no tenen cap símptoma. Aquests són els dificultosos i a tots els pobles fan cribatges aquesta gent. A Barcelona, vull dir, estan agafant gent de 30 a 59 anys. Vull dir, era aquesta la gent. Vull dir, que a la residència tot això fan cribatges, però a la població en general estava parlant jo.
Molt bé, doncs hem entès la pregunta. En tot cas, hem volgut també explicar on es fan cribatges, una cosa no treu l'altra, i després, doncs, bé, amb totes les poblacions, en tot cas, amb les que hagi, com dèieu, ha dit vostè al principi, on hagi decidit el Departament de Salut amb els seus criteris que s'han de fer. Queda entès. Molt bé. Senyora Fortuny, ha posat molts exemples. Jo li en contestaré algun perquè no compartim això que diu de que no se'ls vulnera el dret a la transparència i la informació. Per exemple, el conseller general del Consorci de la Unió Sant Cugatenc, que es va convocar, no, vull dir, potser hi ha un malentès, però es va convocar amb 6 dies d'antelació. Em sembla que són els dies suficients com perquè un regidor o una regidora que té com a prioritat la seva feina com a representant públic i pugui assistir. En tot cas, nosaltres excusem quan no es pot assistir a un lloc, però no és responsabilitat dels que es va convocar en el termini prescriptiu per fer-ho, perquè si no, no l'haguessin pogut fer. I en tot cas, aquest termini era de 6 dies. Per tant, no crec que està, vaja, més que garantit el dret a la informació i a la transparència. Sobre el Pla de Cultura Popular, s'ha treballat amb totes les entitats que hi ha volgut ser. Si es refereix a la participació dels grups de l'oposició, aquest és un pla que es va començar a treballar en el seu mandat i dels grups de l'oposició mai hi vam ser convocats. Per tant, entenc que és una feina que es fa de forma bilateral o multilateral amb totes les entitats que hi volen participar. Vull dir que aquest és un pla que ja ho he explicat abans a tinent d'alcaldia, que ja es va començar en el mandat anterior i es van fer molt bona part d'aquesta feina ja en el mandat anterior. Respecte a la troballa dels esquelets, bé, és una cosa que es veu que va sortir després de la comissió informativa i va ser, això és el que m'ha traslladat la tinent d'alcaldia, i el que també m'ha volgut dir la tinent d'alcaldia és que, per exemple, amb la comissió informativa, doncs abans d'explicar en roda de premsa totes les activitats i tots els canvis i novetats en l'agenda de Nadal, que aquest any hi ha més de canvis, bàsicament, doncs, per les circumstàncies, malauradament, doncs, se'ls va donar allò, tota la informació que només faltaria, però se'ls va donar tota la informació perquè vostès la tinguessin i tinguessin l'agenda, doncs, a mà per qualsevol cosa. I en tot cas, nosaltres també, sempre que per el que sigui coincidim, doncs els donem informació que acabem de saber i també els agrairíem que a vegades se sigui una mica més rigorós en el tractament de determinada informació, que potser els hi passem una informació doncs, perquè ens sembla que l'hem de compartir, perquè ens trobem o perquè en el marc de qualsevol trobada i que a vegades, doncs, també, a vegades aquesta informació potser abans d'hora no, es fa ressò per part d'algun regidor o regidora i creiem que no hauria de ser així. En tot cas, si hem de millorar, també li dic que ho farem, només faltaria. Però sí que li he volgut respondre en alguns exemples que vostè m'ha posat en concret i que aquí sí que tinc resposta. Si es refereix a una cosa en genèrica, doncs ho revisarem les vegades que calgui, només faltaria.
Només breument, si li puc fer només un comentari, agafant aquesta última frase que comentava que de millorar, no? Doncs el prec que li feia era molt concretat, més que amb els exemples concrets, doncs perquè tant per una banda com per l'altra en podríem tenir, ben segur, no ens queixem per vici, ens queixem moltes vegades, la majoria, en raó, però sí que el prec molt concret i amb la voluntat de millora és que en les comissions informatives se'ns presenti aquest quadre un mes vista de les activitats d'allò que ens puguin mostrar. Entenem que hi ha coses que no es poden preveure perquè sorgeixen durant el mes, però altres que sí, i li demanem que sigui així, que com a alcaldessa doni les indicacions corresponents per millorar. Gràcies.
Molt bé, doncs queda resposta, perquè tampoc, com bé diu, era un prec. Seguim el senyor Puigdomènec sobre el complex de Mirassol. Senyor Duc.
Sí? Perfecte. Doncs, contestant a la pregunta, els terminis per tirar endavant el complex aquàtic de Mirassol, doncs després de la ratificació que vam fer en el ple anterior del conveni amb la Generalitat pel tema de les tanques, com deia en Joan Puigdomènec, en el mes de gener està previst que es faci l'aprovació del text reforç del planejament, vale? Que també, és, com sabem, el planejament estava aprovat definitivament, però l'executivitat estava pendent doncs, d'aquest renovació del conveni. Per tant, el gener es podrà fer el planejament i a partir d'aquí comença tot el procés doncs, d'aprovació, tramitació del projecte i de la licitació d'obres. La previsió és que es puguin adjudicar les obres cap al novembre de l'any que ve, d'aquest 2021. Les obres s'iniciïn, per tant, entre desembre i gener del 2022 i que es puguin finalitzar cap al maig del 2023. Segurament una posada en funcionament cap al mes de juny del 2023. Seria el calendari.
Molt bé. I l'altra pregunta... No, i el senyor Puigdomènec també ha fet un prec que ha dit sobre els accidents a la cartera rebassada. Senyor Cipriani, me l'he saltat, ara ho veig, eh? Disculpi, no, però és que us responia per ordre, m'ho he saltat. Respecte al tema dels coloms, em contesta la regidora de Sostenibilitat, que és qui portaria aquest tema, que ho respondrà i ho explicarà en la comissió informativa, l'Alba Gordó. I respecte al tema del celler cooperatiu, sobre el tema del botellot, senyor Carol, vostè...
Bueno, molt ràpidament, sé que hi ha hagut algunes queixes per botellots a la zona del celler cooperatiu. Hem reforçat allà la vigilància i l'actuació respecte a alguns grups de joves que puguin estar allà. I a partir d'aquí, lògicament, també, un cop detectem això, doncs transmetem també als serveis urbans perquè procedeixi a la neteja. Per tant, estem incidint en aquesta zona en concret en els darrers dies.
Molt bé, senyor Carol, gràcies. Seguim al senyor Salari, que ha preguntat sobre les terrasses. Senyor Carol, també vostè, no? Li responen al senyor Salaric.
Respecte al tema de les terrasses, un cop acabat la primera onada, el moment que se'n pugui obrir les terrasses, i tenint en compte la limitació que hi havia, vam optar per la possibilitat d'ampliació del nombre de cadires i taules per poder doncs, minvar l'impacte econòmic d'aquesta reducció. I per això vam fer el següent, es va agafar una persona en concret que es va encarregar d'aquesta feina, però degut a que corria més pressa la possibilitat d'obertura que no pas el tràmit en si, vam optar per un sistema tàcit en el qual, a més, un cop respectada la normativa i, sobretot, amb una declaració d'autoresponsabilitat a cadascun dels membres dels amos de restaurants i de bars, es pogués ampliar la terrassa sempre i quan ho permetés la zona de la via pública. Posteriorment, doncs, aquesta persona anava a fer les visites i es anava regularitzant les terrasses. Recordem que tenim més d'un centenar de terrasses, per tant, s'ha anat fent aquest procés. En aquest procés, a més, lògicament, es va tenir en compte que per aquesta ampliació s'hauria de tenir al dia, al corrent, els pagaments dels rebuts de l'impost de terrasses previs al coronavirus. Per tant, desconeixem si alguna d'aquestes queixes. També cal remarcar, i amb això em donarà la raó també per a les reunions la tinenta alcalde de Comerç, Helena Vila, que el Gremi de Restauració de Sant Cugat va quedar molt content amb aquest sistema i ha permès doncs, reduir l'impacte econòmic de la reducció de l'aforament de terrasses. Desconec si els casos puntuals que vostè em comenta, senyor Salari, que obeeixen a gent a la qual no ha pogut ampliar la terrassa perquè senzillament la via pública físicament no li permet, és a dir, no hi ha prou de façana o lloc on posar més cadires. Per tant, en aquest cas, ja hem rebut aquestes queixes i hem respost amb aquesta situació. Situacions a les quals, doncs, aquesta ampliació, doncs, hem exigit el pagament dels rebuts previs a l'època del Covid, 2018, 2017, 2016, o algun cas en concret en què hi ha hagut, sí, sancions per incompliment diversos o, per exemple, en algun cas que ens hem trobat, haver de tancar el negoci perquè, senzillament, no hi havia el permís de terrasses demanat. Per tant, hauríem de saber quins en concret proveeixen. La resta, al principi, doncs, i tal com hem vist amb les reunions amb el Gremi de Restauració, que han sigut periòdiques amb l'entitat i no comportava via pública, ha sigut una satisfacció gran per aquest sistema d'ampliació de terrasses de manera, diguem, tàcita i més ràpida.
Molt bé, senyor Carol, gràcies. I la... Bé, i el senyor Saleric també ha fet una consideració al reconeixement de la figura del Josep Planarmona i sobre la seva pèrdua, a la qual evidentment ens hi afegim. I finalment, el senyor Vallès, una pregunta sobre l'ESBAR. Senyora la tinenta alcaldina, senyora Madrona.
Sí, gràcies tant al senyor Vallès com a la senyora Casat, que en el seu moment també ens van fer arribar, no?, aquesta preocupació per part de l'entitat, preocupació que també ja ens havia fet arribar l'entitat. És evident que ha estat un any difícil per tothom i un any molt difícil en concret també per a aquestes entitats que intenten sobreviure a base d'aquestes aportacions de socis, de persones usuàries de la seva activitat. Si l'activitat es veu limitada, és evident pensar que també els seus ingressos es veuran limitats. En el cas concret de l'ESBAR, després de l'aprovació del pressupost el mes de juliol d'aquest any 2020, es va detectar un error en la partida del pressupost. Tot això que explico ara, l'entitat n'és coneixedora, però també està bé poder-ho compartir aquí ara amb tots vosaltres. Vam detectar un error a la partida d'aquest conveni nominatiu amb l'ESBAR Sant Cugat. Vam fer la correcció d'aquest error i d'altres que també se n'havien detectat en el ple d'octubre. Ha passat un mes d'exposició pública, que és el període, el termini que ha de passar aquest canvi, la detecció d'aquest i correcció d'aquest error en les partides del pressupost. Va ser el dia 1 de desembre quan vam rebre finalment els diners d'aquesta partida pressupostària en la nova partida pressupostària, i a la Junta de Govern de demà, dia 22 de desembre, aprovarem l'atorgament d'aquesta subvenció i a partir d'aquí podrà començar el procés de pagament i tot plegat. Soc conscient que tant l'ESBAR com tantes altres entitats estan passant per una situació molt complicada, i no només en l'àmbit cultural, sinó en l'àmbit de l'associacionisme en general, i justament per això, i vostès en són coneixedors i coneixedores, vam posar també a disposició de totes aquestes entitats en definitiva d'aquest teixit associatiu una línia d'ajudes, una línia de subvencions per justament poder fer front a la reducció d'aquests ingressos que molt segurament moltes entitats han vist. La situació de l'ESBAR és aquesta, en som coneixedors, i demà tan bon punt s'hagi aprovat aquesta... Tant de bo, esperem que s'aprovi aquesta situació nominativa a la Junta de Govern i iniciarem els tràmits necessaris per poder fer efectiu el pagament.
Molt bé, doncs moltes gràcies, senyora Madrona. Fins aquí els precs i preguntes. I era l'últim punt, ja, no, això? Sí. Val. I, per tant, fins aquí aquest ple ordinari. I ara, moltes gràcies, secretària i interventor, gràcies. I seguim amb les dues preguntes que tenim, que ens han fet arribar.